A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i vint minuts i la nostra roda de portaveus acaba avui. I acabem amb Guanyem Sitges, que també va ser, abans de l'inici de la roda de portaveus, la formació política que va fer una compareixença pública, una roda de premsa, per valorar el seu paper dins el govern i com estava anant la legislatura. Xavier Salmerón, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ben retrobat.
Igualment.
Com tota la resta, l'estudi, encara que sigui darrere aquesta...
Il·lusió d'estar aquí a l'estudi a la ràdio.
Aquesta manera de... content amb el mercat?
Content amb el mercat moltíssim, moltíssim. Perquè... I encara estaré més content d'aquí un parell de setmanes, perquè la voluntat aquella, no?, de, per un costat, de recuperar aquest espai com un espai públic, obert a la ciutadania, municipal i per tothom... el tenim ara mateix, des que va marxar l'empresa que el llogava fins fa ben poc, i també per la diversitat d'activitat que s'està desenvolupant, que també venia d'un procés participatiu en el que moltíssima gent va posar sobre la taula que no teníem espais aquests polivalents coberts, no? Vull dir, entenem que el Mercat Vell és com una plaça, com si fos l'Hort de Can Fals, per entendre d'una manera, però cobert, no? Que pugui desenvolupar aquestes activitats que potser en èpoques d'hivern o quan no fa tan bon temps, doncs que tinguem aquesta disponibilitat, no? I crec que la diversitat s'està mostrant, no? Des d'un concert de la gent gran que es va fer, passant pel Festival de Cinema com una sala de projeccions, ara el Sitges Next, es va fer una audiència pública, ara es farà una exposició del Sant Vicenç i Pere Jou, que per tant també el veurem al Mercat Vell com queda acollint obres d'art, i després vindrà l'any que ve com a novetat és la Fira d'Art, que segurament es farà al Mercat Vell.
De Bacardí, que en queda només la climatització?
De Bacardí, diguéssim que queda la climatització i algunes reformes estructurals una mica més de, o més decoratives, millor dit, del terra, no?, del parquet que es va posar en el seu moment.
I ara aquest edifici té molts pretendents.
Sí, té molts pretendents.
Ha estat una circumstància singular aquesta, eh? Perquè diguem-ne que hem fet un cert trànsit. Xavier Salmerón, saben que va començar la legislatura diguem-ne que amb aquella declaració que va aparèixer a Es Diari, que va mereixer molta rebombori, però diguem-ne que va quedar allà i que l'ha marcat d'alguna forma, a ell hi guanyem al llarg de la legislatura, i ara resulta que aquest espai on no hi ha Bacardí és un espai amb molts pretendents i amb molts desitjos d'ús, no sé si dir per causes col·lectives, particulars, per esdeveniments diversos, i això serà difícil de definir en un futur, no?
Sí, nosaltres el que teníem clar com a govern municipal, que en el moment que quedés lliure, hem de donar-li aquests usos polivalents i sobretot aquella importància de que l'espai no estigui tancat. O sigui, el que jo també ho diré, a mi el que més pànic em feia com a regidor de cultura és tenir un equipament com el Mercat Vell tancat durant mesos fins que definíssim aquests usos, no? Per tant, partint d'aquest procés participatiu que va definir aquest espai com polivalent, doncs anem a donar-li aquests usos polivalents. Però sí que és cert que sobre la taula, i ja no només des de l'àmbit cultural, també des de l'àmbit de promoció econòmica, de turisme, etc., doncs hi ha propostes per desenvolupar en aquest espai. Aleshores, jo penso que...
Creda una mica l'atenció, eh? Semblava que si marxava Bacardí el món s'acabava.
Bueno, és una cosa que també molts hem defensat, no? I sobretot, per ser conscients que amb les condicions de la que està aquí Bacardí, doncs, el meu parer, i el parer de la meva formació política, com Guanyem Sitges, eren lamentables, en el sentit de pel preu que pagaven per el lloguer d'aquestes instal·lacions, que no té ni punt de comparació amb la resta del mercat immobiliari del municipi, i entre moltes altres coses, no? com hi pot tocar un espai d'aquestes característiques en detriment a la voluntat dels ciutadans i ciutadanes.
Per tant, ara hi ha un espai polivalent.
Ara hi ha un espai polivalent, sí.
Des que aquest espai torna a ser polivalent, segurament la diríem que la intenció més manifesta o que més s'ha manifestat o el desig més recurrent pel Mercat Vell és que acabi sent aquella casa de festa major que en el seu dia fins i tot es va pensar que podria ser l'escorxador, perquè hi havia un projecte redactat, si no recordo malament, la Joana Fort i en Joan Duran el van redactar en el seu moment, o es va fer un projecte...
No, es va fer una comissió.
Es va fer una comissió.
Una comissió ciutadana,
d'acord.
Sí.
I es pensava en l'escorxador. L'escorxador, evidentment, ara tindrà un ús molt concret, que ja es va definir, i per tant, aquí està el Marc Capdell, amb tota la seva esplendor, i aquest desig que 15 anys després que Àngels Parés, diguem-ne, inaugurés l'escorxador com a mini casal de festa major, encara està allà. Això ha generat debat dins el govern?
Sí, però segueix allà molt viu, no, aquest tema. Pensa que jo estava en el seu moment com a president de l'agrupació de Veïns Populars de Sitges i vam ser molt defensors en aquell moment d'aquest centre d'interpretació, que no és un casal de la festa major. Jo vull matisar molt, perquè quan es parla és un centre, és un espai com si fos un museu per mostrar les nostres tradicions, la nostra festa, que fins i tot en el seu moment es plantejava només parlant de festa major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i va evolucionar també per incorporar Corpus. I ara una mica, no?, amb un altre barret a sobre, no?, pues veig les necessitats i les dificultats que tenim d'usos en aquest municipi. No? Vull dir...
Ho dic perquè fem una mica de...
Sí.
Escorxador, espai, diguem-ne, d'arts escèniques.
Exacte.
Petit, amb múltiples usos, també. Can Fals, que serà aquest museu etnogràfic o museu sobre Sitges, dit així. Esclar, queda el Marc Capdell com a espai d'ús públic que hagi de ser destinat a alguna cosa. I el Palau del Rei Moro, que és la seu de l'agrupació, però que és un indret on tampoc hi ha massa espai disponible. Hi ha moltes sales i saletes, però allò un gran espai no el té. Poques coses, pocs espais queden per poder...
No, hi ha propostes. Al final, aquesta comissió ciutadana va proposar, que jo penso que hauria d'anar per aquí, però això és una opinió meva personal, independentment de la que puguem arribar a tenir a govern, perquè la pateixo, sobre propostes sobre el Mercat Vell hi ha moltes. Una d'elles és acollir aquest centre d'interpretació de la festa, com pot ser un museu del cinema o com una sala per grans exposicions per part dels museus de Sitges, entre altres, com ja he dit, de turisme i de promoció econòmica.
El Museu del Cinema, que és el que havia d'alguna manera deixat aquí,
clar,
la presidenta de la Fundació del Festival.
I ara, quan vam inaugurar l'exposició de la Cubana, també ens demanaven un espai fix per mostrar aquest patrimoni teatral que també tenim Sitges. No? Ja dic, hi ha moltes propostes. Però la pròpia aquesta comissió ciutadana, al seu moment, va proposar construir o habilitar un nou espai a lo que és l'espai de lo que és el casal d'avis de Joan Maragall, que és precisament on ara, en les properes setmanes, mesos, s'ubicaran els gegants, el drac, l'àliga i, diguéssim, l'imaginari festiu del municipi com un primer pas de treure'ls de lo que és de l'escorxador en un lloc habilitat per poder-ho fer, no? I aquell espai que és on està tot el casal d'avis de gent gran, doncs podia ser amb un equipament nou, amb una reforma important o pràcticament una nova construcció, podria acollir aquest centre d'interpretació de la festa i tenir l'escorxador, l'edifici antic d'escorxador, com un espai, diguéssim, polivalent per fer, doncs, xerrades, conferències o el que faci falta, no? O fins i tot exposicions temporals vinculat a l'imaginari festiu, no? Vull dir, si, per exemple, si és el centenari del drac i tenim el centre d'interpretació de la festa, doncs potser l'escorxador podia acollir. Per tant, aquesta proposta segueix sobre la taula. Igual que està sobre la proposta, tornar al Mercat Vell, que era la primera proposta que havia plantejat aquesta comissió ciutadana.
Exacte.
Jo crec que és aquest debat. Hem de tenir una mirada llarga, o sigui, pensar de si un Mercat Vell com el que tenim ara l'hem o no d'hipotecar amb uns usos molt concrets i això impossibiliti fer altres activitats que potser ens interessaria, o pensar que si el centre d'interpretació de la festa, per exemple, també té viabilitat a l'hora de la seva gestió. Ja deia, jo posant-me el barret de cultura de l'Ajuntament de Sitges, clar, veig una de mancances a l'hora d'ubicar o fer certs usos als espais que anem molt endarrerits en temes d'inversions en aquests equipaments, no? Parlo de, ara farem l'escorxador, que el centrem ja definitivament com un espai d'arts escèniques. Per què? Perquè hi ha molts grups de teatre, la Tija, la companyia anglesa de teatre, els Pastorets inclòs, etc, etc, que necessiten un espai d'assaig. Però també hi ha companyies que ens demanen venir a Sitges a fer les seves residències. Però, a més, quan volem programar teatre infantil o espectacles petit format, hem de passar pel Prado o el Retiro i no tenim una sala municipal on poder fer, no? O un gran espai per poder fer conferències o presentacions de llibres que no passi per la sala de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Per tant, l'escorxador, tenim uns usos molt definits que per fi hem pogut ara fer un gran projecte d'inversió, però tenim encara pendent Palau Maricel, el Patronat, Can Fals, i no parlem ja de la Masia de Santa Bàrbara per poder acollir entitats com la Colla Jove de Castellers de Sitges. Per tant, tenim una mancança d'inversions a nivell d'equipaments culturals que ja m'agradaria poder-hi destinar, però també amb el barret de govern municipal veiem que el municipi necessita moltes altres inversions més enllà de la cultura.
Esclar, fem una mica de números. La reforma de l'escorxador, què valia?
Sí, al voltant d'un milió d'euros, aproximadament.
D'acord. Si s'hagués de fer una cosa al Mercat Vell per adaptar-lo, si no un milió d'euros...
Més o menys.
Més o menys. Ho dic per si ens podem posar més o menys al cap o interioritzar que qualsevol reforma en qualsevol equipament dels que tenim ara valdrà un capital. És a dir, si es volgués reformar el Miramar per adaptar-lo...
No s'ha valorat econòmicament, perquè el Mercat Vell, el Miramar, és que ocupem un 40% de les seves instal·lacions.
Només un 40%.
Tenim tota la planta baixa, o sigui, diguéssim el que és el soterrani, que ocupa tota la illa del Miramar, que està ara com a magatzem, però amb unes condicions molt, molt dolentes. Encara estan, hi ha maquinària de quan l'Institut d'Hostaleria encara estava aquí en el Miramar. Però també tenim les xambres o l'edifici del carrer Sant Joan on està Tradicions i Festes a la planta baixa,
sí,
que té dues plantes amunt que gairebé no es pot utilitzar.
Aquelles dues plantes que fan servir les colles de Carnaval.
Exacte, però després tenim al costat, no? Si entres per Miramar, on té el taller de Pep Pasqual, hi ha un edifici sobre seu que és les xambres, que és on dormien el personal de l'hotel Miramar, que tampoc s'està utilitzant. Per tant, hi ha molta disponibilitat al Miramar. Però ja dic, no s'ha calculat econòmicament.
Però això valdria tres quarts del mateix.
O més. Pensa que el Palau Maricel, que sí que s'ha fet un primer càlcul amb uns plecs tècnics, puja 4 milions d'euros. El Patronat puja a 1,5 milions d'euros aproximadament. Clar, si sumem, ens quedaríem el romanent d'aquest municipi amb la reforma d'equipaments.
Però, és clar, per altra banda, és evident que fan falta espais.
Evidentment, també. Aleshores, per això jo sempre intento fer pedagogia, no?, amb les entitats culturals, amb totes aquelles demandes, no?, de ciutadans que demanen coses, i etcètera, etcètera, és que els recursos econòmics que tenim són els que són. Hi ha moltes més inversions i el que fa falta, i és el que hem intentat fer aquest govern i jo amb la Regió de Cultura, fer un pla de treball. Vam fer el procés participatiu d'aquests tres equipaments, Mercat Vell, Escorxador i Patronat. Anem a definir els usos d'aquests tres espais perquè no ens fem competència entre nosaltres. Seria il·lògic que tinguéssim l'Escorxador com sala d'arts escèniques i el Mercat Vell reproduíssim el mateix. Aleshores, anem a buscar aquests usos complementaris, no?
En aquest cas, pel que fa referència a l'escorxador, diguem-ne que el peix ja està venut, l'ús està definit, l'obra està per desenvolupar, o sigui que això ja està aclarit.
Això ja està. Però aleshores ja dic, fem aquest pla de treball, no? Vull dir, ara tenim el Mercat Vell com a espai polivalent, hem de tenir aquest debat social, polític, de quins usos definitius li donem al Mercat Vell, que és possible que un dels usos definitius sigui un ús polivalent, constant, habitual, i que estigui preparat per aquests usos polivalents, perquè ara sí que és veritat que per qualsevol ús polivalent s'ha d'adequar l'espai, eh? Però, i en el cas del Patronat també es va definir molt, no?, que perfectament podia ser un lloc on acollir un hotel d'entitats a la part de darrere del jardí, amb un local annex que s'hauria de llogar, i el que és la capella, doncs, destinar-hi com un ús de llibreria pública, diguéssim, a la planta baixa, que d'alguna manera dinamitzés l'espai, l'entorn, el jardí, i es pogués fer càrrec del pis de dalt, que podria ser un lloc perfectament també de fer assajos, però sobretot pensar molt en activitats musicals, o sigui, d'assajos musicals de grups de música o de corals que també fan falta. Per tant, tenim aquests usos definits, tenim aquest pla de treball, i en paral·lel treballem amb la Diputació de Barcelona, sobretot per dos espais que són prioritaris, que són el Palau Maricel, a Can Fals de Mar, sense oblidar el Museu Romàntic, que porta des del 2014 tancat i que d'alguna algun moment l'hauríem d'obrir ja de per totes.
Anem per aquí, hi heu entrat.
Sí, hem anat al Museu Romàntic fa poc.
I què tal?
Diguéssim que una mica sorpresos, no? de la lentitud de les feines que s'estaven fent, no? Perquè ja dic, porta aquest espai tancat des del 2014. Nosaltres quan vam entrar al govern municipal pensàvem que estava molt més avançat del que ens havien dit. Perdona, pensàvem que estava molt avançat, cosa que no era veritat.
Vull dir... Perquè és el primer cop que com a govern han entrat...
No. A principi de la legislatura ja vam entrar i ja ens vam donar compte de que no estava tan avançat com...
D'acord, és a dir, des del 2019
sí.
No hi havíeu tornat a entrar,
no, tornat.
Fins ara, fins fa
poquet. I ara ja hem vist les feines com estan més avançades a nivell de climatització, sabem que s'estan licitant tots els processos d'accessibilitat i de canvi d'electricitat, però s'està fent ara, a 2021. Aleshores, jo penso que aquí, bueno, hauríem de fer una reflexió tots plegats, sobretot això depèn del Consorci de Patrimoni de Sitges, que l'Ajuntament de Sitges hi forma part juntament amb la Diputació de Barcelona, de saber què ha passat, no? El per què s'ha endarrerit tant el Museu Romàntic, perquè es va tancar dient que es farien unes obres que va trigar tants anys en licitar-se. Aleshores, tot això hem d'acabar d'analitzar. I, evidentment, algunes actuacions que s'estan duent a terme, a mi personalment no m'han agradat gaire, i tinc un punt de preocupació, principalment la climatització. Sí que s'està, diguéssim, forma part d'un projecte en el que el propi Consorci de Patrimoni doncs, ja està, diguéssim, corregint, no?, algunes coses que, evidentment, sobten i que no agraden quan s'accedeixen al Museu Romàntic, però també partim de la base de que havíem de climatitzar les sales, perquè ja és un tema de normativa i sobretot de si volem rebre públic doncs hem de tenir un mínim de condicionament, no?
Però què heu vist que no us hagi agradat?
No, el format de com s'ha climatitzat, no? La instal·lació de maquinària.
La típica maquinària allà
sí,
ficada.
Sí, maquinària, etcètera, que bueno, jo sense ser tècnic, no? Penso que segurament es podria trobar una solució diferent.
Perquè us ha impactat.
Sí, impacta bastant, però ja dic, és veritat que el Consorci té un projecte a sobre per diguéssim, dissimular el màxim possible aquesta maquinària.
És que
però...
heu fet un... com allò de dir, jo no m'esperava això.
Exacte, diguéssim que no m'esperava, no? Veus altres reformes de patrimonials que s'han fet al municipi de Sitges i, clar, sobta molt, no?, que s'hagi optat per aquesta via. Jo crec que, ja dic, dins del Consorci de Patrimoni hem de valorar pues, què ha passat en el Museu Romàntic fins
perquè
a dia d'avui.
Es pot reconduir d'alguna manera, això?
Ho hem de valorar. Sí, sí. Però ja dic que al final tot plegat...
Qui us escolti deu pensar, i què deu haver vist?
No. Jo tampoc no vull preocupar a la ciutadania. Però sí que és veritat, no?, que una mica... també potser perquè som molt perfeccionistes, no?, i a nivell patrimonial ens agrada que sigui tot com hauria de ser, doncs clar, entenc que s'ha de climatitzar, entenc que aquesta és la solució que s'ha portat, desconec ara per ara si hi havia una solució alternativa, per tant hem de posar sobre la taula...
Si hi havia una solució millor que la que s'ha de...
Per tant hem de posar sobre la taula si això existeix o no existeix. Però ja dic...
En el cas que existeixi, us agradaria que es pogués trobar una solució diferent?
Doncs serà el debat que haurem de tenir dins del Consorci de Patrimoni.
Si es pot trobar una solució millor de climatització que la que s'ha adoptat.
Perquè suposo que si hi ha una solució millor, això suposarà al final més diners... i suposarà doncs, allargar més el procés de tancament del Museu Romàntic. Per tant...
Té mala pata Sitges amb les reformes, eh?
Sí.
La dels museus, patapam. La de la biblioteca va estar mitja vida allà, també, pel d'allò.
Estem
en
les mateixes, i ja espero que l'escorxador sigui molt més ràpid i que en principi anem pel bon camí, però sí, sí. Aleshores, ja dic, és un debat que haurem de tenir al Consorci, no? De dir, què preferim, seguir tenint l'instal·lació tancada si trobem aquesta solució que també suposarà més diners... o d'alguna manera acceptem que de moment és el que hi ha i potser d'aquí un temps ja plantegem una possible nova...
El parer del regidor, quin seria? En el cas que pogués haver una solució alternativa millor?
Per mi seria corregir-ho.
Corregir-ho.
Prefereixo tenir l'espai tancat. És el mateix criteri que una mica tenim amb el patronat. El patronat, evidentment, es podrien fer intervencions mínimes per poder obrir a l'espai, però... per obrir-ho a mig gas, això suposaria d'alguna manera, al meu entendre, que la rehabilitació que s'hagi de fer trigarà encara molt més del que s'hauria de fer.
Anem al Maricel, perquè així com o l'escorxador està previst que l'any que ve, suposo, es puguin començar les obres i això pugui ja anar en marxa. En el cas del Palau Maricel, les coses com estan?
Les coses estan en el que, això també, quan nosaltres vam arribar al govern municipal el 2019, ens vam trobar un projecte sobre la taula en el que s'havien demanat subvencions europees i a l'Estat.
Perquè semblava que estava molt a punt aquell projecte.
Sí, i ens van rebutjar totes les subvencions, i sobretot per criteris tècnics, perquè el projecte no estava d'allò ben redactat o adequat realment a el que és la realitat del propi equipament, no? Teníem una decisió sobre la taula, o tirem endavant sense aquestes subvencions, que en aquell moment el projecte valorat econòmicament pujava a 1,5 milions, si no recordo malament, i tirem endavant amb això, o esperem i replantegem el projecte i demanem aquestes subvencions europees o Estat, o que la Diputació o la Generalitat també intervingui, no? Jo penso que vam prendre una bona decisió aturant, perquè tinc la sensació que ens haguéssim trobat amb un Museu Romàntic 2, vull, ens haguéssim trobat amb un Palau Maricel tancat, havent de resoldre constantment conflictes per no haver plantejat un projecte correctament, no? Jo recordo, per exemple, un dels grans dèficits que tenia aquest projecte era que es carregava l'arxiu històric de Sitges, o sigui, per habilitar l'accessibilitat a l'edifici, doncs es feia per aquí la plaça de l'Ajuntament, per lo que és la porta de l'arxiu històric de Sitges, allà amb l'ascensor, amb un vestíbul,
sí.
I llavors ens quedàvem sense gairebé lloc per l'arxiu. Saps què ens hagués passat? Havíem de tancar l'arxiu històric.
És a dir, l'accés al Palau Maricel...
Amb accessibilitat, amb accessibilitat la proposta que
per les
aquesta...
persones, en aquest cas, sí. que ho necessitessin, s'hagués fet...
Des de la plaça de l'Ajuntament.
Des de la plaça de l'Ajuntament, sí. Per la porta de l'arxiu.
Sí, diguéssim, el que és la sala de consulta.
Sí.
Aleshores,
d'acord, és a dir, per la porta a porta.
Sí, d'acord. Aleshores, clar, ens provocava un problema, no? De dir, de cop havíem de decidir on posar l'arxiu, si tampoc no tenim un espai adequat per poder posar l'arxiu, no? Aleshores, ja dic, amb això jo crec que va ser una bona decisió aturar aquell projecte que estava plantejat. També hi havia moltes mancances a nivell de seguretat i fins i tot de climatització, però la seguretat principal, en el que tenia informes desfavorables per part de bombers. En el seu moment també se li va demanar un informe extern a un arquitecte expert en patrimoni i també va analitzar, va posar una mica el crit d'alerta de que el projecte no estava del tot ben plantejat.
És a dir, que aquell projecte de l'any 19 no servia de gran cosa.
No servia. I no ha servit. Ja que allò està tancat en un calaix i ja no s'utilitza. Aleshores, el que sí que vam posar-nos va ser, doncs, anem a començar de zero. Partim de anem a fer uns plecs tècnics, no?, necessaris de com està l'equipament, com està l'edifici a nivell estructural, les seves mancances, quins usos li volem donar a aquest espai, no? Perquè hi havia el consorci volia uns usos de museïtzació, una mica, no? De poder fins i tot acollir exposicions temporals al Palau Maricel sense haver de desmuntar l'exposició permanent del Museu Maricel. Doncs aquests usos, compatible amb les conferències, xerrades, casaments que es fan habitual al Palau Maricel, intentar fer un circuit únic, no? Que quan accedeixis per un lloc doncs puguis fer aquest circuit, fins i tot a nivell d'accessibilitat, que tothom pugui fer. Ara mateix una persona amb discapacitat no pot pujar al Saló d'Or, no? O a les terrasses, doncs buscar aquest discurs únic, a nivell patrimonial, aquelles rehabilitacions que s'hagin de fer d'escultures o vigues o capitells o el que faci falta, no? Aleshores vam fer aquests plecs tècnics, també plantejant què passa amb l'arxiu, no? Quina solució li donàvem, i sobretot deixant clar, no?, que si l'arxiu no pot estar en el Palau Maricel, doncs aleshores traiem l'arxiu del Palau Maricel i ja li busquem un altre lloc, però que tinguem aquest temps, no?, amb aquests plecs tècnics, i ara estaríem en fase de que hem de fer un concurs d'arquitectura que serà en l'àmbit nacional, perquè és un concurs que s'hauria de fer com si fos una licitació, però segurament serà amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, i estem ara mateix la Diputació i l'Ajuntament de Sitges veient com fem aquest concurs i com el financem. Perquè, clar, estem parlant d'una obra d'uns plecs tècnics, puja a 4 milions d'euros.
Finançament pel concurs,
Finançament pel concurs. Clar, per això dic, l'obra, aproximadament 104 milions d'euros, Clar, els honoraris d'arquitectura per poder fer un projecte d'aquesta magnitud
són importants,
són molt, molt, molt elevats. I nosaltres volem fer partícips a la Diputació, perquè al final, tot i que l'equipament és de l'Ajuntament de Sitges, els usos seran pel Consorci de Patrimoni de Sitges, per tant, penso que la Diputació de Barcelona també té a dir. I per tant, estem intentant d'alguna manera fer aquest concurs per tenir un projecte definitiu i aleshores sí, anar a buscar el finançament que faci falta, perquè tenim clar que l'Ajuntament de Sitges per si sol 4 milions d'euros no podem assumir.
Aquest seria el projecte més important després dels museus.
Sí, aquest seria el projecte més important de, a nivell d'equipament cultural després dels museus de Sitges.
Incorporaria les terrasses de la biblioteca,
sí,
que són
sí,
les
sí.
que van quedar. Sí.
Sí, sí, i fins i tot estem mirant si l'edifici o l'Anglada també formaria part
de la remodelació
d'aquest conjunt. Mirant.
Ho heu apuntat fa un moment. El regidor ha tingut queixes de l'arxiu, del servei de l'arxiu?
Sí, tenim sí. moltes queixes.
Però moltes?
Jo crec, sí. Jo crec que són queixes ja estructurals una mica, no? D'un servei en el que no sé com hem arribat a aquest punt, no? No sé si altres governs no hi creien en l'arxiu i, per tant, han deixat d'alguna manera l'arxiu en unes condicions que no són òptimes, no? Vull dir, les pròpies instal·lacions, només cal que sàpiga una mica d'arxiu o hagi entrat dins de l'arxiu, ostres, que la falta d'inversió en aquest equipament és important, però també a nivell de recursos humans. Potser amb un arxiu tan important com el que tenim a Sitges, doncs potser sí que hauria d'haver dos arxivers municipals, no?, que poder cobrir tota la demanda, no?, des de la catalogació, inventari de documentació, però també atendre la ciutadania i les consultes que es produeixin, no? Aleshores, ens trobem com una mena de tempesta perfecta, no? Un equipament com el Palau Maricel, que té un dèficit estructural, uns usos com l'arxiu històric, que també falta inversió de molts anys enrere, i una persona només que es fa càrrec de tot l'arxiu històric. Per tant, aquesta tempesta perfecta de que s'ha anat, diguéssim, gestant en els anys, doncs ara estem gestionant de la millor manera possible i fent sacrificis, com jo he intentat explicar moltes vegades, com limitant l'horari de consulta, com demanant a la ciutadania que la consulta es faci via telemàtica, perquè necessitem com definir uns processos de treball intern per poder cobrir tot o posar-nos al dia d'aquelles coses que no s'havien fet, no? Jo estic també molt content en aquest sentit perquè hem pogut fer un inventari de l'arxiu històric que potser bueno, des dels anys 90, des dels principis dels anys 90 no teníem, o teníem d'aquella manera, però ara hem pogut fer un inventari, sabem què és el que tenim, amb una petita catalogació definir on està cada cosa.
És a dir, es podia haver fet de manera parcial, però un inventari complet del que hi ha a l'arxiu històric no s'havia fet des de l'any 90.
No teníem, i fins i tot aquest inventari ens ha servit d'alguna manera per definir també quina documentació podem prescindir o no, perquè l'arxiu hi ha molta documentació, hi ha documentació que podria passar a l'arxiu administratiu, que perquè entengui la ciutadania, hi ha l'arxiu històric, l'arxiu administratiu, que l'arxiu administratiu, diguéssim, guarda doncs, llicències d'obres de l'Ajuntament, etcètera, no? Hi ha documentació que podria passar a l'arxiu administratiu, altra documentació que està duplicada, que es podia destruir, altra documentació que no hauríem d'emmagatzemar l'arxiu històric, etcètera, no? Aleshores, hem pogut fer tot això, sabem quants metres lineals tenim a l'arxiu, quants metres lineals necessitem d'arxiu, i després hem fet aquesta catalogació, no?, de saber on està cada cosa, i ara estem al procés d'informatització, que és senzillament que això estigui amb una eina de la Generalitat de Catalunya d'arxius històrics, no?, que la ciutadania també, doncs, quan ja vulgui, si ja sap més o menys el que està buscant, no?, que sigui molt més fàcil buscar, que fins i tot si està digitalitzat, doncs ja no hagi de venir a arxius, sinó que senzillament s'ho pugui descarregar o que li pugui fer arribar, no? Arribar a aquest punt hi ha aquests sacrificis, ja dic, d'obertura de l'espai, vull dir, ara està limitat amb un horari molt concret, amb consulta prèvia, i aleshores, doncs, jo espero que d'alguna manera, a mitjà termini, doncs, tinguem ja un arxiu més en condicions. En paral·lel sobre l'espai, sobre l'equipament, abans no ho deia, però també tenim a l'horitzó un nou espai per l'arxiu històric de Sitges. Aleshores, aquest horitzó, això també anirà molt bé, doncs, ja dic, per aquest trencaclosques que a vegades hem de fer constantment, no? Traiem l'arxiu d'on està ara mateix, el fiquem en un lloc que les condicions seran molt millor, molt més òptimes a nivell de climatització, a nivell de conservació, etc.
On seria?
Segurament davant del Vinyet.
davant del Vinyet.
Sí, davant del Vinyet. Allà s'està planificant a una zona urbanística que és la Granja 2 i dins del conveni amb els promotors hi ha una reserva de sòl públic i aleshores els promotors també han de destinar un pressupost. És com la Masia de Santa Bàrbara, sí, per entendre-ho, sí, sí. Eh? L'únic que esperem que no sigui tan costós com la Masia de Santa Bàrbara, però sí que ja es va modificar això el conveni per ficar dates també, eh? I allà hi ha una reserva de sòl públic davant d'aquella zona de la Granja 2 en el que possiblement l'arxiu aniria amb un altre equipament de més tipus de centre cívic, no? Que està liderant uh-huh. Participació Ciutadana, entenent que el poble creixerà, tenim el poble sec, les cases noves, els centres cívics, i potser aquest sector, no, de la Plana també farà falta un centre cívic en condicions.
És a dir, d'alguna manera l'arxiu històric de Sitges aniria allà.
En tota probabilitat, sí. Estem mateix en la fase de plecs tècnics i primer esborrany de com serà aquest equipament.
Estirem aquest fil. El projecte de l'arxiu digital de Sitges és el futur?
Sí, és una part del futur. Jo dic, el futur, per mi, el present ara estàvem ficant una mica d'ordre, encara queda molt, eh? Vull dir, hauríem de catalogar encara molt més prim la catalogació que tenim actualment, però jo crec que això s'ha de fer un moment quan tinguem unes instal·lacions òptimes. La instal·lació forma part del futur, però l'arxiu digital és una cosa molt present, però que aviat podrem presentar, i jo crec que és una molt bona iniciativa que estem liderant des de la Regidoria de Cultura, però que va ser idea i proposta d'un grup de persones que s'estimen la recerca, que s'estimen l'arxiu i que d'alguna manera la seva experiència de fer treballs, estudis, doncs trobar una mancança, no? De com poder fer aquesta recerca, com poder trobar aquesta documentació, doncs tindrem aquesta eina digital, que és una pàgina web on tindrem un munt de documentació digitalitzada, no només de l'arxiu històric, sinó de les publicacions pròpies de l'Ajuntament de Sitges, d'entitats com el Grup d'Estudis Ciutadans, els diaris locals, no només l'Eco de Sitges, que també serà la gran novetat, que estaran tots els ecos de Sitges fins fa 5 anys, sinó doncs, tots els diaris al Baluar, amb les tècniques de recerca actual. No? Vull dir, no és només digitalitzat en PDF, sinó està tot preparat perquè tu amb l'eina puguis fer la recerca de la paraula concreta i puguis descarregar-te doncs, tots els arxius i poder fer la recerca corresponent. I també fotografies, que també estem digitalitzant uns fons com el Fons Mates, que tenim a l'arxiu històric, que quedarà molt bé.
I aquestes persones han fet tota aquesta feina gratis et amore?
Sí. No, diguéssim que es va constituir una associació digital de Sitges, que és la que nosaltres com a Ajuntament de Sitges ens hem recolzat a l'hora de que ells pensessin i tinguessin idealitzat, no?, com havia de ser aquesta plataforma. Jo crec que serà bastant únic fins i tot a tot Catalunya. Vull dir, crec que les plataformes de consulta de documents, d'arxius, són molt arcaics, no? O costen molt, o has d'anar descarregant document per document i això...
És a dir, d'alguna manera l'Ajuntament el que ha fet és donar suport a un plantejament que aquest grup de persones ja havia fet d'una manera molt correcta.
Sí, aquest grup havia fet de forma esquemàtica, no? I diguéssim que nosaltres ho hem tomat des de l'Ajuntament de Sitges i ho hem liderat, en el sentit de que nosaltres ens hem fet responsables i així hem finançat el projecte de web, digitalitzacions, hi ha un procés de treball de seguida de digitalitzacions i l'associació digital el que fa és aquesta feina de detectar quins fons s'haurien de digitalitzar, com s'hauria de fer, etcètera, no? Jo crec que és molt important la tasca que han fet aquestes persones d'Associació Digital de Sitges i ja dic, jo espero que a la primavera del 2022 puguem presentar el projecte.
Esteu content del Festival de Cine?
Molt, molt, molt content. Sí, sí. Jo l'any passat ja vaig estar molt content perquè, ho vaig dir, eh? Va ser l'any de la resistència, no? Perquè crec que va ser l'únic esdeveniment cultural que es va poder fer a Catalunya d'aquesta magnitud. L'any passat recordem que hi havia pandèmia, que vam començar el festival d'una forma i vam acabar amb unes restriccions molt concretes, però el vam poder mantenir, això sí, amb una reducció evident de públic, de programació, etcètera, no? I aquest any no hem arribat al nivell del 2019, però ens hem apropat moltíssim, moltíssim, moltíssim. I a més hem millorat coses que potser trobàvem que havia de canviar del festival, no? Com aquest paper de la indústria, no? De que més enllà de les projeccions, doncs el festival s'ha posicionat cada vegada més com un pol d'atracció per la indústria audiovisual de Catalunya, amb debats, xerrades, etc., amb tot el projecte del Woman in Fun, com vinculem, no?, el paper de la dona a la indústria audiovisual, que encara és molt minoritari, i si parlem del cine fantàstic, encara més. I la tercera pota, per mi, és les activitats i com connectem el festival amb el municipi, no? Aquesta és una zona de King Kong Area, d'alguna manera aquesta voluntat, no?, de dir, tot i que és una zona més d'esbarjo d'osi, no?, però intentem que el poble respiri, no? Ja ho fèiem amb el centre, amb el comerç fantàstic, doncs anem a potenciar. I la línia és aquesta, encara més, vull dir, intentar, ja dic, des d'activitats com el concurs de grafitis pels joves, les projeccions infantils, etcètera, etcètera. Anem en aquesta línia. Per tant, molt content.
La pregunta és, per tots aquells que cada vegada que el ple municipal parla del festival i acaba provant, d'alguna forma o una altra, una injecció de diners, s'ha arribat a equilibrar això? Perquè,
sí. Sí, 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 sí. Pensa que totes les injeccions de diners que hem fet ha sigut per...
Que se n'han fet moltes, eh?
Potser hi ha la sensació que s'han fet moltes, però no s'han fet tantes. L'únic que és vital que hi ha hagut...
Doncs han estat generoses, les tantes.
Hi ha hagut uns problemes de burocràcia també internes, de que constantment hem hagut de canviar de capítol per poder fer les aportacions, perquè hi havia diversos criteris a nivell d'intervenció. Però sí, han sigut generoses. Vull dir, nosaltres hem assumit la meitat del deute del Festival de Cinema, igual que la Generalitat ha assumit el deute per la seva part, no? I estem parlant d'un deute que venia d'abans del 2019, eh? Vull dir, aleshores, assumint aquest deute perquè teníem el perill de desaparèixer el festival, si no
ho fem... Ho dic gairebé per aquella paradoxa, perquè els titulars de la premsa, òbviament, certificaven el que era una obvietat, s'havien venut moltes entrades, moltíssimes al festival, venia entrades, venia i ven el seu aforament, però amb escreix, i en canvi des del punt de vista de les dades econòmiques, cada any l'Ajuntament havia de satisfer determinades quantitats. Sí.
Bueno, perquè és aquella mancança que vam detectar, no? Vull dir, al final, sí, es venien moltes entrades, però la gestió econòmica de l'esdeveniment doncs potser no era del tot acurada, no? Si l'Ajuntament havia de posar diners i constantment el pressupost saltava pels aires, vull dir, algú passava, no? No hi havia un control estricte, ja sigui per la programació, ja sigui per activitats extraordinàries que es feien o, ja dic, per la despesa més ordinària, no? I això ho hem detectat i per això es van prendre un seguit de decisions que van ser traumàtiques al principi de la legislatura, el 2019, però crec que hem aconseguit reconduir, no? I ara actualment, doncs, les xifres que es presenten des del festival a nivell de, tot i la pandèmia, tot això, no són de grans dèficits. De fet, és normal que el festival tanqui amb dèficit, però sembla que sigui un dèficit controlable, no? Estem parlant de 10.000, 5.000 euros, 20.000 euros amunt, que això ho pot suplir amb l'esdeveniment de l'any següent, no? Clar, arribar a una xifra de 300.000 euros de deute, clar, això espanta molt. Aleshores ja penso que aquí no... També és una mica el criteri, del Festival de Cinema. Va haver un moment que es pretenia que creixés, que augmentés, que tingués encara més repercussió. I és cert que per tenir més repercussió pràcticament has de convidar grans estrelles mediàtiques. I convidar estrelles mediàtiques suposa elevar el cost. Perquè si portes una estrella als seus, diguéssim, honoraris per portar, si has de programar aquesta pel·lícula d'aquesta estrella, suposo que ja és una pel·lícula que serà molt taquillera i, per tant, si vols l'exclusivitat d'estrenar-la, doncs has de posar molt més diners. Clar, hi ha un seguit de factors que, clar, potser es va apostar molt per això, perquè és veritat que durant el 50è aniversari van venir doncs bastantes personalitats. Ara potser l'equilibri és un altre, no? L'equilibri és de dir, bueno, potser no podem arribar a aquest nivell. I jo crec que tampoc no fa falta arribar a aquest nivell. A nivell de repercussió el festival ja té la repercussió més enllà que vingui una gran estrella, no?
10 i 59 minuts. Tornem al principi. Ahir guanyem Sitges, piulava Twitter pel poble, que és del poble, i el perfil local del PSC de Twitter va piular. Què pesaus? Ja. Aquest freca-freca a les xarxes, a dins el govern també hi és o no?
Sí, també hi és, també hi és. Però dins del govern i vull pensar que la xarxa és sa també, vull dir, al final partim de punts de vista diferents en molts aspectes, vull dir, mentiria si diguéssim que tenim la mateixa opinió per tot, no? És mentida. El que intentem és trobar punts de consens, no? I això dins del govern ho aconseguim, després que cada les formacions polítiques fora de govern doncs, puguin dir el que creïn, és dins de l'habitual, no? També penso que això sí que m'entristeix una mica, però jo penso que també hi ha molta gent que està mirant a l'horitzó del maig del 2023 i penso que encara queda un any i mig de legislatura, que encara hem d'executar moltes coses i que aquests càlculs partidistes que penso que s'estan produint en general s'haurien doncs, d'evitar.
Teniu ganes de repetir o no el 2023?
Encara no és el moment per parlar, ja dic, encara queda molt de temps i que penso que el que hem de fer és quedar un any i mig de legislatura i executar tot allò que estem iniciant i que encara queda per finalitzar.
No tens bola, eh?
Bueno, vola, però intentem que agafar-nos de la cadira perquè no sortim volant nosaltres també.
Xavier Salmerón, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguim.